Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Els gestors de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre encarregaran un ambiciós pla de màrqueting per tal de rellençar la marca i convertir-la en un referent de sostenibilitat. Aquesta és una de les principals conclusions assolides durant la primera reunió de la Comissió Executiva des de l'any 2010, quan encara es preparava la candidatura. La trobada ha servit per constatar la necessitat que la marca serveixi per dinamitzar amb un segell de qualitat els sectors primari i turístic del territori. També de dotar de recursos estructurals la gestió de la reserva, més enllà del milió d'euros previst pels fons Next Generation, que permetrà disposar per primer cop de recursos econòmics específics. La Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre està integrada per representants del govern, les administracions locals, consells comarcals i Diputació de Tarragona, a més del teixit empresarial i el COPATE, com a oficina tècnica. La Comissió Executiva s'ha proposat ara convertir la Reserva de la Biosfera en un projecte que aporti valor i competitivitat a la producció del sector primari i al turisme. Ho vol fer conferint el prestigi de la marca a aquestes activitats a partir del vector de la sostenibilitat comú a les diferents produccions del territori ebrenc. En aquest sentit, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, ha subratllat la necessitat que aquest pla de màrqueting, del qual se'n desconeixen els detalls ni quan ni com s'encarregarà, ajudi, ha dit, a consolidar la marca dins del propi territori.
Terres de l'Ebre com a territori sostenible, modern, ecològic del país i consolidar-lo com a marca dins del propi territori, per tant que la reserva sigui un valor reconegut per la gent del territori, que sigui un projecte que seduïsque a empreses per a que també vulguen i consideren que és necessari i us ho aporta també beneficis el fet d'estar baix de la marca, però sobretot que sigui una marca reconeguda fàcilment als grans mercats als quals ens orientem, que en primer terme passen a ser l'àrea metropolitana tant de Barcelona com de Tarragona. Per tant, aquí sí que m'he entès que és imprescindible encarregar un pla de màrqueting ambiciós en aquest sentit per tal de posicionar-nos com a marca en aquests mercats.
Amb tot, Salvador ha reivindicat la necessitat de consolidar un finançament estructural per al seu funcionament, més enllà d'aquests ajuts puntuals per projectes que s'hauran d'executar abans del maig de l'any 2022. Serien entre 300.000 i 400.000 euros anuals, segons ha aventurat el delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Per la seva part, el vicepresident del COPATE i responsable de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre, Ferran Rosic, ha apuntat que per treballar la part tècnica es necessita la part econòmica.
Sí que hem anat tirat endavant, pues, com ens passa en aquest territori, per cor i per ganes. Al final és molt important també els recursos econòmics i creiem que la part més dura de la reserva, o en aquest cas de tots els projectes, ha de ser la part tècnica també, i per consolidar la part tècnica i poder treballar tots els sectors de la reserva necessitem una part econòmica. Sí que és veritat que avui precisament estem en un moment de canvi, un moment on sembla que arribaran recursos destinats a les reserves de la biosfera de Catalunya. En aquest cas som dos, repartiran els recursos entre els dos i esperem que en esta quantitat econòmica que arribarà poguéssim tirar endavant aquest projecte, com ha dit molt bé l'Albert Salvador, de territori. Un projecte que ha marcat tot el territori, les quatre comarques. Estem també forçant la màquina i buscant l'ampliació de la reserva de la biosfera de 7 municipis de la Ribera d'Ebre, que encara ens falten incloure dins el que és l'àrea de la reserva de la biosfera.
Per la seva banda, la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, ha reiterat que el govern està al costat de la marca i de les iniciatives anunciades i ha descartat que la massificació de centrals renovables i línies d'alta tensió en funcionament o projectades al territori puguin condicionar la vigència i la credibilitat d'aquest segell de qualitat.
Terres de l'Ebre està col·laborant molt i moltíssim amb la transició energètica del país i des de la Generalitat nosaltres estem iniciant una eina de planificació territorial sectorial de renovables. Per tant, aquesta és una eina que ens ajudarà a ponderar, que fins ara no hi era, quina és la solidaritat que ha d'establir cada territori amb la transició energètica de país. Però evidentment el comitè MAP no retirarà un segell de reserva de la biosfera perquè un territori estigui compromès amb la transició energètica. Evidentment, tota la implantació de estructures de renovables ha de ser respectuosa i d'acord amb els criteris ambientals. Per tant, si això es compleix, no perilla aquesta no perilla el segell ni perilla la certificació.
I és que després d'anys sense cap tipus de dotació pressupostària concreta per impulsar-la, l'anunci de que les reserves de la biosfera catalanes, la de les Terres de l'Ebre i el Montseny, disposaran en total de 1,8 milions d'euros provenents dels fons Next Generation ha generat ara noves expectatives. En aquest context, s'inscriurà l'encàrrec del pla de màrqueting per rellançar la marca Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha inclòs a 5 pantans catalans en un estudi sobre la fauna als embassaments de la conca del riu Ebre. 4 de les preses es troben a la demarcació de Tarragona. Són el de Margalef, Siurana, Flix i Guiamets, mentre que la cinquena, Utxesa, és a Lleida. Aquesta fase de l'estudi es complementarà amb les dades de seguiment i control dels peixos en 2 pantans més, Gallipuent i l'Estanca, ubicats a l'Aragó. El projecte engloba un total de 35 embassaments de l'estat espanyol i servirà per conèixer la composició, abundància i les edats de la fauna ictiològica en aquests espais. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha destinat un pressupost de 602.000 euros per redactar aquest estudi durant el període 2020-2024. L'opció de la Ràpita s'ha quedat a les portes del 20% de la votació en la consulta sobre el canvi de nom de Sant Carles de la Ràpita. Aquest era el percentatge que calia perquè qualsevol de les dues opcions fos vinculant, segons l'acord municipal que establia els paràmetres de la votació popular celebrada ahir de maig al municipi ebrenc. 3.329 persones van votar a la consulta. El 26,72% del cens de 12.458 electors, dels quals 2.246 han optat per canviar a la Ràpita, el 18,03%, i 1.045 votants s'han decantat per mantenir el nom de Sant Carles de la Ràpita, amb 9 vots en blanc i 28 nuls. Ara, el futur de la nomenclatura de la població queda en mans del ple municipal, que haurà de decidir si tira endavant el canvi de nom, com vol Esquerra Republicana, o manté l'actual. L'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, va admetre ahir dimarts que cap de les dues opcions de la consulta popular sobre el nom que ha de tenir Sant Carles de la Ràpita ha arribat al 20% vinculant que validava automàticament la decisió. Però, tot i això, ha manifestat que, des del seu punt de vista, el resultat és clar. En aquest sentit, l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, ha subratllat que 7 de cada 10 participants a la consulta han optat pel canvi del nom del municipi a la Ràpita.
El resultat és molt clar. El resultat significa que pràcticament 7 de les, de les 10 persones que han anat a votar, és a dir, 7 de cada 10 persones que han anat a votar han votat per la Ràpita i per tant 3 han votat per Sant Carles de la Ràpita. Per tant, el resultat és clar.
En declaracions a Ràdio Ràpita, Josep Caparrós també ha indicat que la participació, que ha estat del 26,72% del cens, ha estat satisfactòria i que, com a comparació, ha recordat que el seu partit, Esquerra Republicana, governa majoria absoluta al municipi amb menys vots dels que s'han recollit a la consulta.
Han votat més de 3.300 persones. És una votació extraordinària. Per a que la gent mos situéssim, Esquerra Republicana en estos moments està governant a la Ràpita en majoria absoluta en menys vots de 3.300, és a dir, estem governant en 3.200 vots. Per tant, la participació que hi ha hagut, tenint en compte que és una consulta ciutadana i que, per tant, la societat hem d'anar entrenant-nos i hem d'anar madurant en estos exercicis, diguéssim, de democràcia activa, jo crec que la participació és satisfactòria pràcticament en un 30%.
Josep Caparrós ha admès que el compromís polític municipal impedeix validar automàticament el resultat de la consulta, atès que l'opció guanyadora s'ha quedat en un 18% dels vots, a 2 punts del que el feia vinculant. Però, en tot cas, creu que ara, ha dit, cal un període de reflexió tant interna dels grups com conjunta per decidir què s'ha de fer. I també ha volgut recordar que l'òrgan que ha de decidir si hi ha o no hi ha canvi de nom és el ple de l'Ajuntament, que Esquerra domina a majoria absoluta.
S'haurà de fer una reflexió dels resultats perquè hem de tindre en compte de que la Ràpita ha obtingut més del 18% i Sant Carles de la Ràpita ha obtingut un 8%. Estem parlant d'uns resultats que són molt clars, estem parlant d'uns resultats que un dobla l'altre i, per tant, no seria de justícia democràtica no analitzar aquests resultats i, a partir d'aquesta anàlisi, prendre les determinacions oportunes.
L'alcalde també ha indicat que ara s'obre un període de 2 mesos per tancar el capítol de la consulta. Si es decideix que s'ha de portar al plenari, aleshores caldrà votar si hi ha o no hi ha canvi de nom. Si es decideix que no s'ha de portar al plenari, es tancarà l'expedient i el debat que fa dècades que es porta a terme, segons Caparrós, el que, a més, ha reiterat que el resultat de la consulta dona pistes del que vol la ciutadania.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament d'Amposta ha anunciat la cancel·lació de la Fira de Mostres d'aquest any 2021 i ajornar la que havia de ser la 60a edició del certamen fins l'any vinent. Fira Amposta ha pres aquesta decisió després de detectar deficiències al pavelló municipal que requereixen renovar la instal·lació elèctrica, solucionar els problemes d'inundabilitat i millorar la coberta de l'equipament. L'Ajuntament destinarà 200.000 euros dels pròxims pressupostos en aquests treballs amb una execució prevista entre 6 i 8 mesos. I és que la falta de participants interessats en la fira i la manca de temps suficients per organitzar-la segons les mesures de seguretat també han provocat la seva cancel·lació. Segons l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, es tracta de fer un pas enrere per fer 2 passos endavant l'any vinent. La Via Verda de la comarca del Baix Ebre segueix incrementant la seva afluència i en plena època de pandèmia per la Covid-19 ha guanyat enguany un 25% d'usuaris respecte al mateix període de l'any 2020. De principis d'any i fins a finals del mes de setembre, els 3 comptadors instal·lats al llarg de l'antic traçat de la via fèrrea de Val de Safan han registrat el pas de 324.554 vianants i ciclistes, un increment que el Consell Comarcal del Baix Ebre atribueix al canvi d'hàbits turístics que ha suposat la pandèmia. En aquesta línia, des del Consell Comarcal del Baix Ebre s'han compromès a consolidar la Via Verda com un referent cicloturístic internacional i al mateix temps com un actiu que pugui esdevenir una alternativa al turisme de costa. El Consell Comarcal calcula que unes 1.200 persones al dia de mitjana utilitzen algun dels trams de la Via Verda on el passat 2019 es van instal·lar els comptadors. Ho fan preferentment de dissabte a diumenge i en horaris de 9 del matí a 12 del migdia i de les 5 de la tarda a les 7 del vespre. El rècord va ser el passat 2 d'abril, en plena Setmana Santa, amb 1.483 usuaris al comptador de Tortosa i 1.357 al comptador de Minifallet. D'aquests, 1.128 ho van fer en bicicleta. El creixement de les xifres per segon any consecutiu s'explica, segons el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, pel canvi d'hàbits turístics que ha impulsat la pandèmia.
Pensem que ens ha ajudat la pandèmia del Covid-19. El Covid-19 ha fet que la gent canviés la manera de fer turisme. En lloc d'anar a buscar allò que hi ha una gran massificació, ha buscat un turisme més ecològic, un turisme més natural, un turisme més saludable, un turisme més sa. I crec que la Via Verda respon a això, no? A aquestes característiques. I això que entenem que ens ha ajudat la pandèmia a posar-nos la resta de la gent que està més enllà de les nostres fronteres, de les fronteres de Bren, que se'm vull referir, ha servit per a conèixer-nos, doncs ara el que hem de fer és treballar-ho perquè això sigui una consolidació efectiva. S'està consolidant, perquè si un any creixem i l'any següent encara incrementem en un 25% el nombre d'usuaris, és obvi que ens estem consolidant, però hem de continuar treballant. No ens hem de relaxar en aquest sentit.
Amb l'objectiu de consolidar la Via Verda com un referent cicloturístic internacional, a curt termini, segons ha explicat el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, es preveu licitar aquest pròxim mes de novembre les obres per instal·lar l'enllumenat que s'alimentarà amb plaques solars i també eixamplar el tram entre Tortosa i Roquetes, el més utilitzat segons els registres dels comptadors. El Consell Comarcal preveu invertir-hi 190.000 euros que en part seran aportats per la Diputació de Tarragona.
Mirarem de fer-ho una miqueta més ample a la vegada que aprofitem per col·locar les faroles en l'enllumenat. Això és una inversió que està al voltant dels 190.000 euros, i d'aquests 190.000 euros hi ha una part important que ens la subvenciona la Diputació de Tarragona. En aquests moments el projecte està en fase d'exposició pública fins al 15 de novembre, i lògicament, si no hi ha cap reparo, si no hi ha cap impugnació, a partir del dia 16 de novembre iniciarem la licitació i esperem que abans de que s'acabi l'any ja poguéssim començar físicament les obres per poder dur a terme esta millora, entenem, substancial del tram més visitat de la Via Verda, perquè la gent que pugui passar de nit, i sobretot de cara a l'hivern, que hi ha menys hores de sol, pues serà una milloria perquè tindrà la Via Verda il·luminada, i més ho farem en un sistema sostenible, perquè ho farem a través de plaques solars i, per tant, sense consum d'energies que puguin tindre orígens fòssils.
De moment, l'aposta del Consell Comarcal del Baix Ebre per la Via Verda de la Vall de Safan passa per l'impuls d'un projecte conjunt amb la resta de consells ebrencs que aspira a obtenir 5,8 milions d'euros dels fons Next Generation per recuperar itineraris naturals i potenciar el turisme actiu de l'interior.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, arrenquem avui aquesta jornada encara amb un ambient força fresc, sobretot cap als municipis de l'interior. Falset ara mateix amb aquests 9 graus, a Gandes en tenim 11, o bé si ens anem al Canal, una temperatura més suau amb aquests 15 graus. S'espera, però, que de cara al migdia la temperatura més alta, la màxima, pugui inflar-se entre els 25 i 26 graus en alguns municipis. Per tant, cal destacar aquest fort contrast de temperatura entre la temperatura d'ara, de primera hora del matí, i l'ambient tan agradable del migdia. Durant bona part de la jornada, a més, s'espera que faci sol. Sí que hi haurà alguns intervals de núvols en punts del sector del litoral, però en general seran força trencats i, per tant, avui dominarà l'ambient força suau. De cara a demà continuarem parlant d'una temperatura i d'un temps molt similar al d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.